El matí de Ràdio Sabadell. Tothom a taula.
Cada vegada hi ha més dietes i fórmules per perdre pes que no es queden només en les tradicionals dietes hipocalòriques. De fet, obres als reels d'Instagram i és un no parar de propostes, algunes bastant descabellades i indocumentades. Una de les que ha guanyat molta força és el famós dejú intermitent. I també passa amb les anomenades dietes miracle, que prometen baixar de pes de manera ràpida i moltes vegades sense esforç. Fins a quin punt ens la juguem? En parlem amb el Xusto Beldia de l'Escola de Cuina Romaní. Bon dia, Xus.
Bon dia, Pau. Bon dia, Sabadell. Bon dia, escoltants i escoltantes.
Escolta, tu has de fer dietes o què?
Jo mai.
Mai de la vida?
Mira, quan has de fer dieta és que estàs fatal. Perquè les dietes, per definició, és una cosa que es fa durant un petit període perquè tens un postoperatori, perquè tens una malaltia crònica, una gastroenteritis, i mentre la medicació fa efecte i et desintoxiques, doncs això és una dieta. La resta de coses són invents. Faig una pregunta, Pau.
Vinga.
Fa 1000 anys qui feia les dietes? I fa 2, i fa 3.000, i fa 4.000. Sabien escriure?
Uf, no.
És més, sabien el que era la paraula dieta? Existia la paraula dieta?
Em temo que no. La majoria, almenys, segur que no.
I des de quan deu ser que fem servir esto de les dietes?
A veure, els mitjans de comunicació tenim alguna cosa a veure?
anem per aquí. Sí, la dieta és una cosa que neix amb la publicitat. Es democratitza, per dir-ho d'una manera que hauria de ser pejorativa, però ho dèiem bé, es democratitzen amb el màrqueting, amb la publicitat, i aleshores comencen a haver-hi coses que es poden menjar perquè tu no les has de preparar, i en aquí doncs la gent s'emmalalteix i ha de fer una dieta per compensar aquella dieta que feia menjant coses que... Oi que m'entens el que vull dir-te? Així és que digue'm, tu quina dieta fas?
Allò que n'hi diuen, que no sé si realment la clavo, intentar fer una dieta saludable, no? Menjar coses de...
I això què té a veure amb la dieta mediterrània?
Uf, és que a vegades em pensava que la feia i després va resultar que no, que n'hi ha qui diu que la mediterrània no és tampoc menjar de tot.
És més, què és la dieta mediterrània?
Menjar productes del Mediterrani, aquí m'ho he posat molt fàcil, i sobretot, doncs, és variat.
Variat, o sigui, vas al supermercat i varies. Però que varies de supermercat o varies de prestatge?
Ah, aquesta és bona, també. Intento anar a diferents supermercats a buscar cada cosa que m'agrada.
Saps on vinc ara?
Vinga.
Vinc d'entrevistar-me amb la Emma, que és la directora del mercat de la Creu Alta, que està preocupadíssima, sí? Perquè pràcticament el 50% de les parades estan buides.
Buides.
Sí, sí, la gent s'ha jubilat i ja no hi ha relleu. Això té molt a veure amb les dietes. Pensa que les persones que entren a dins d'una gran superfície, que no és un mercat municipal, que la raó de que sigui Sabadell és que hi havia un mercat municipal. És a dir, primer va el mercat i després la ciutat. I això fa 6.000, 7.000 anys. Primer, em fa molta gràcia quan ja hi vaig dir que m'agrada monopolitzar la veu, eh?
Vinga, per favor. A la ràdio es ve a parlar, eh? No fer ganyotes.
Els antropòlegs es posen molt transcendents. I això devia ser per unes coses... Tot són coses religioses i coses pels déus. I va dir, que no, home, que no, que primer va menjar.
Primer va menjar.
Primer, és a dir, això era un setge per batejar. Que no, que era un setge per guardar l'aliment. Generalment, sempre va... El primer de tot és menjar. Totes les festes majors, totes les festes de guardar, totes les festes es feien quan ja el graner estava ple.
Sí, senyor.
I a partir d'aquí ja podem fer festa.
És veritat.
Bueno, doncs, vinc del mercat i el mercat està perdent l'essència perquè la dieta mediterrània no és una manera de menjar. Per tant, el de dieta primer va malament. Seria la manera de viure mediterrània. I la dieta mediterrània la va inventar al 1900 i pocs un americà que va veure que els grecs vivien molt i que menjaven oli d'oliva, dieta mediterrània. Bueno, total. Que després van fer la piràmide dels aliments, els hi va oblidar de posar el llegum.
Aquesta és molt bona,
sí,
també.
I els de Harvard o els d'Oxford o els d'un d'aquests, que no ha posat els llegums. Una societat molt carnívora. I van posar la piràmide dels aliments, que se suposa que és mediterrània, que dalt de tot té els dònuts. A dalt de la cúspide de la piràmide dels aliments hi ha els dònuts, que no són aliments ni, són, ni res que se li sembli. I així ens estem. I la gent no sap què és la dieta mediterrània. La dieta mediterrània és una idea universal. I és adaptar-se a l'entorn. Dieta mediterrània, igual, adaptar-se a l'entorn. I qui fa les dietes? Què han menjat els teus besavis? I els rebesavis dels teus rebesavis?
El que hi havia.
Clar, i el que hi havia on? A 25 quilòmetres a la rodona, que és el que feia una persona amb un carro en un dia.
Clar.
I això era la dieta. Qui fa la dieta, doncs? Vivaldi, Les quatre estacions. És una broma.
M'agrada molt per això, eh? Clar, amb el cicle de les verdures de l'any, no?
Clar, perquè la gent, fa 12.000 anys la Terra estava glaçada. Hi havia un alemany allà vigilant, que es deia Wurt, i diuen la quarta glaciació de Wurt. És que sempre hi ha un alemany pel mig. Sempre hi ha un alemany pel mig. Igual era austríac, no sé. Però era la quarta glaciació, que tampoc sé qui va estar allà, les altres tres. Fa 12.000 anys estava glaçat, això. I aleshores va començar a cedir durant 2.000 anys, és a dir, fa entre 10 i 12.000 anys, va començar a escalfar-se el planeta, ríete tu ahora del canvi climàtic, i m'avisa de que ara haurien d'entrar.
Ah, mira, doncs t'hem donat un temps extra, o sigui que no pateixis. Això és el sonat aquest del mòbil que heu sentit, eh? Aquesta alarma que li deien al...
Sí, tinc una alarma
per tot,
tinc una alarma.
Està bé, està bé.
Bueno, doncs resulta que la gent es va començar a bellugar-se dels tròpics, bàsicament d'Egipte, cap aquí, cap allà, i clar, on triava la gent? Doncs on hi hagués aigua dolça i on hi hagués bon clima, i si feia fred, doncs miraven d'anar cap a un lloc que fes més... Al final, què? On hi ha quatre estacions, perquè hi ha una rotació de 300 i pico aliments a l'any, perquè cada estació té els seus aliments propis. Bé, i clar, la gent estava menjant el que recolectava i el que podia cuinar d'anar allà on estava. Tu no podies anar. Aviam que me trobo d'aquí a 200 quilòmetres. No podies caminar tant. Aleshores, tot el que hi havia, 25 quilòmetres a la rodona, no sé, i generalment a continuar així. Això és el que jo anomeno la cèl·lula mediterrània.
Cèl·lula mediterrània?
Sí. Apunta-t'ho a la memòria RAM.
Mira, m'ho escric.
Ah, mira, ves. Si agafes el mapa de Catalunya i mires Vic, Olot, Solsona, Cardona, Sabadell, vale? Bona pell, doncs veus que sempre n'hi ha, bueno, Granollers, etc. Tots, totes les capitals de comarca, les capitals de... Doncs veus que en allà hi havia un mercat ancestral i sempre n'hi ha entre 6 i 15, de vegades 18, pobles satèl·lits.
Sí, és veritat.
I tota aquella pagesia, tota la gent que feia aliments, no eren productors, feien aliments. Productor és una empresa, anem a veure, i consumidor el que es carrega el recurs. I que consumidor, caca, no volem consumir, volem alimentar-nos. És a dir, les persones que feien aliments baixaven un cop o dos a la setmana a vendre-ho al mercat. Per això ara les parades del mercat de la Creu Alta estan la meitat tancades, perquè aquest esperit s'ha perdut, perquè la salut dels sabadellencs està al mercat, no està al supermercat. Supermercat, quan poses... Hòsties, ara m'he ficat en un jardí, no?
De moment vas bé. Per què? Què et fa por?
Perquè quan poses una pota en un supermercat, volen, ja ets un client, no ets un ciutadà, no ets una persona, i ets un consumidor. Vull dir, volen els teus diners, però no volen, no volen saber res de la teva salut. La cosa del mercat era que el paisatge estava a la teva disposició i la flora intestinal de tots els seus ancestres estava preparat per alimentar-se d'aquells aliments.
El paisatge a la taula, que deia el Josep Pla.
Correcte. És a l'escola de cuina, el paisatge, el teu plat, és la... Si t'hi pares a pensar, sempre ha estat així, que el teu aliment sigui... Que deia Hipòcrates. Sigui el teu aliment...
Que el teu aliment sigui la teva medicina i que la teva medicina sigui el teu aliment.
Sí, perquè segons els seus paràmetres, amb los albores de la medicina, deien que tot això va abans del jurament hipocràtic que fan els metges, que deia, si ve un paciente, que a mi també això de que te diguen paciente ja tienes que esperar. A fer cua. Doncs ve un pacient, pregunta-li que mengi i que beu, que segurament l'arrel de la seva malaltia va per aquí. No. Ara, dius, ostres, si veus que corregint això no fem servei perquè ja està bastant malalt, doncs fes servir les plantes, perquè totes les àvies... I ara, si entres, el primer que veus quan entres a l'escola de cuina romaní és com 150 pots, així uns menuts, de totes les nostres herbes i espècies que fem servir per tot. I sempre dius, ostres, no sé què és, l'hipèric i la sàlvia valen pa todo. Vull dir que sempre, i te'n recordes allò que les llenties, hi havia una cabeça d'alls a dins de les llenties que posaven les iaies.
Per tant, aquest coneixement a l'escola l'esteu transmetent.
I tant. Nosaltres expliquem el paisatge. Mira, la dieta, una vegada que les persones eren capaces de abastir-se de lo que poguéssim del paisatge del seu voltant, cuinava una nena de 10 anys. Perquè eren moments molt durs, molt físics. Les criatures mascles estaven esllumant-se a la terra o al riu o fent la catedral del mar, jo què sé. Estaven treballant de valent. La mare o estava parint o estava per aigua. I què quedava allà a casa? La nena de 10 anys. Això és que m'ho han explicat moltes iaies, eh? Això que dic ara, que una nena de 10 anys era esclava d'una olla, és la infantesa de moltes iaies que m'ho han explicat, perquè jo pregunto a les iaies. La meva feina antropològica és preguntar a iaies de més de 80 anys.
I els 10 anys ja tenien aquests coneixements?
No, hi havia la iaia amb un racó desgranant mongetes o pèsols o qualsevol cosa manual o tallant les verduretes i tal, i li anava dient a la nena que havia de posar dins de l'olla. I la nena anava fent. Clar, la nena quan ho havia fet N vegades,
clar,
ja ho tenia per norma, ja sabia que dilluns havia de posar allò, i sempre funcionava així. I així anava la cosa. On era el dietista, on hi havia la recepta que no sabien llegir ni escriure, què estava passant aquí? Doncs estaven transmetent les instruccions, és a dir, les iaies, en realitat, eren pont i vehicle entre el paisatge i la criatura aquella menuda.
I d'això que dius, trobo una frase en el vostre blog que diu: quasi tots els mètodes d'aquestes dietes que estem parlant es basen en productes que estan molt lluny de la realitat.
Sí. Pensa que ara mateix proposen una dieta, vale? Hi ha tot un equip de màrqueting que està allà darrere que t'ho fa que sembli molt, molt fàcil. I dius, bueno, i ara hi ha chia, hi ha tofu, hi ha un mogollon de coses per les quals la teva flora intestinal no està preparada. I després hi ha tota una llista de plats per tota la setmana. 5 plats com a pot cada dia. Això són 15 ingredients diaris. Alguns seran iguals per diversos dies. Però t'enfrontes amb una cistella de la compra que no acostumes. Per tant, compres el que ja compraves sempre, a més del que has de comprar per la teva dieta. Perquè potser la dieta la vas tu sol o tu sola.
Bé? Clar.
I ara dius, bueno, necessito mitja vida per anar a comprar aquella llista de la compra tan complexa. I ara necessito mitja vida per posar-me a cuinar tot allò. I ara necessito una altra nevera per ficar tot allò. Està molt lluny de la realitat. No és pràctic, no és viable. Les persones podem fer 1-2 canvis al mes, però fer-ne 20 canvis en una setmana o d'avui per demà no és viable. No és viable. En canvi, quan ve un alemany a l'escola de cuina, ve un japonès, i he ensenyat a fer sushi un japonès a l'escola de cuina, com ho veus? Coses que passen, eh?
Clar.
I ui, ara se m'ha anat, me'n recordava com es deia aquella dona. Doncs tu li dius a una persona de nosaltres, anem a fer un sofregit, ja està agafant la seva, ho porta a l'ADN. No ha anat a buscar la chia i ha anat a buscar la... No. anat a buscar una ceba i un all, que estan allà amb un bodegon que posem al mig de la taula, i ja estan fent trossets menuts com daus de parxís per fer el sofregit. Bé, això no li pots dir a un japonès perquè no sap de què va, o un alemany perquè li has de fer un croquis i un simulacre i un vídeo perquè ho faci.
I no és una cosa que als alemanys els agradi molt de...
No, els alemanys estan vigilant les glaciacions i totes aquestes coses, no?
Però a més, clar, això que dius, i ja faig un afegitó, que és que no només ens costa molt assumir tots aquests canvis de cop, sinó que a sobre, quan en la majoria de les vegades s'abandonen, perquè és molt complicat seguir-los el ritme, a sobre et sents malament.
Sí, perquè el màrqueting juga amb la culpabilitat. El màrqueting, què et diu? Diu, ens estem fotent mantos als gremis, aviam si després...
Són quarts d'hora del migdia. Avui pots repartir per tothom, no pateixis.
Vale, doncs el Barça... No entrem. Doncs passen aquestes coses que... tenim la culpabilitat i si no ens la fomenten. El màrqueting diu, primer, mira què penses que necessita ell, el client. El client necessita el que jo li vulgui vendre, clar, evidentment. Després fer-li sentir culpable. I després donar-li la solució. La solució que a mi em convé, clar. Aleshores, clar, diu, que estàs excedido de peso, que menges molt malament. I la solució és aquesta dieta que val 250 euros cada mes i tal i qual, i tal. I hi ha tres nois i dos iaios que surten en allà donant testimoni de que allò funciona perquè li han pagat. És igual que quan surten els famosos a la tele i diu, funciona! Però ho posa el guió. Com sap aquell actor, aquella actora, aquella actriu, que allò funciona? Perquè li han dit, però ja t'hi pots menjar tot el iogurt aquell que vulguis, que no funciona. Ara, no et dic que no diguis, ostres, si menges el iogurt aquell, funciona perquè te'n recordes que has de fer bondat cada vegada que te'l prens.
Ah.
Veus? És un placebo. Placebo és magnífic, eh? Una gent, quan confies en alguna persona bona i aquella persona et dona bones directrius i aquella persona t'està dient que facis coses que són simples, ves per on funciona, és el placebo. I estem preparats, les persones estem preparats per autocurar-nos. Però si estem neguitosos, creem una hormona, que ara no me'n recordo com es diu, si me'n recordo t'ho dic, i és la hormona de l'estrès, i això fa que engreixem, fa que no ens alimentem bé, fa que... En fi, totes aquestes coses fan que les dietes que ens proposen no funcionin i que no ens recordem dels nostres avis, rebesavis, que menjaven d'una manera molt... Estàs buscant l'hormona, no?
El cortisol.
El cortisol, sí, gràcies. Ets un àngel, Pau.
Gràcies a tu.
Bueno, un sant, Sant Pau. Bueno, doncs això, el cortisol... fa aquesta feina, converteix la glucosa en greix, perquè quan estem neguitosos el cos es predisposa a actuar per qualsevol eventualitat, no? Però com que no hi ha aquesta eventualitat, doncs, què fa amb aquella glucosa? La fa greix. És igual el que mengis.
De fet, quan parlaves d'això dels anuncis i del que diuen els actors i tal, una altra de les frases destacades que he trobat en el vostre blog ve a dir que rarament la publicitat posa un altre objectiu per davant del fet que sigui vendre, que és el que els interessa.
Sí, no hi he sentit... Bueno, ara no tinc record de que hi hagi una publicitat... Vull dir, no sé, jo seria feliç si sortís cada dia de manera institucional a les teles institucionals, que sortís, recomanem a la població que mengin mongetes del ganxet del Vallès perquè és el que menja el vostre cervell.
Ah, estaria molt bé.
Ah, el cervell només menja glucosa de bona qualitat. I una mongeta, un cigró, una llentia, ho fa. Per tant, és si vols descobrir quin poder cognitiu tens al 100%, coi, menja llegums dilluns, dimecres, divendres, que encara ho fan els monjos i les monges. Per alguna cosa serà.
Me l'apunto, eh? Dilluns, dimecres i divendres, llegum.
Llenties, mongetes i grons.
Vinga, ja ho puc fer així variadet, eh? Un dia cadascuna.
Sí, i a més, quan ensenyem el mètode a l'escola de cuina per tota una vida, es fa en 9 hores.
En 9 hores.
En 9 hores saps cuinar per tota la vida, per sempre més i sense cap mena de recepta, perquè t'ensenyo a fer un sofregit, un estofat i un brou. I amb aquestes tres tècniques venim cuinant tota la vida. Una paella és la conjunció d'aquestes tres tècniques. Un fideus a la cassola, també. Un lo que em vulguis dir, també. Un fricandó, també.
Vinga, ho rematem amb aquella frase que ha sortit abans del Josep Pla, que també tens per aquí pel blog. El menú, el dicta, el paisatge.
Correcte. Mira, ara tenim el problema de que ara intentaré una altra vegada, aquest any 23-24, fer una altra vegada creuada amb els mercats, perquè intentin tenir representació del producte local al mercat. Intentar que la gent del mercat no compri Mercabarna, no compri un viatjant, sinó que comencin una altra vegada a pactar amb el pagès, que és de lo que es tracta. Ara mateix hi ha tres pagesos al mercat central, a la part de fora, el dissabte, que dius, ostres, no tenen pebrots. Bueno, sí que en tenen, perquè són pagesos, no. Però no venen pebrots, no venen tomàquets. No venen... És que no n'hi ha, ara. Ara n'hi ha carxofes i pèsols. Menja carxofes i pèsols i cols. La col picuda, col de paperina, acaba d'aparèixer aquesta setmana. I fem una festa?
Aquest potser és el símptoma més evident de que ens hem desconnectat, no? D'aquestes quatre estacions de Vivaldi que deies, que al
Correcte.
Final vull maduixes i les vull tot l'any, vull mongetes i les vull tot l'any.
Sí, però la teva flora intestinal no està preparada per això. Pensa que el teu sistema immunitari depèn de la teva flora intestinal i la teva flora intestinal depèn de la rotació d'aliments, que són els aliments del paisatge nostre, són els nostres probiòtics, són els que fan la flora intestinal. Cada tres dies renovem la flora intestinal. O sigui que cada vegada que vas a fer caca, la meitat són cèl·lules mortes de la... Que guarro, no? És que si no fico alguna cosa escatològica, no fem riure. Espero que hi hagi molts escuchantes i moltes escuchantes d'aquesta secció. Per cert, Pau, haurien de fer a Ràdio Sabadell un programa de gastronomia amb el que estiguéssim informant com a servei públic a la gent de lo que s'està coent a la terra del voltant. És moment de carxofes i com fer-les. És moment de pèsols i com fer-los. És moment de cols i com fer-les.
Doncs mira, no marxis, que acomiado el programa, irem a parlar amb el que decideix què es fa la programació d'aquesta casa.
Mira tu.
D'acord?
Que bé.
Just ho ve el dia, moltes gràcies per venir al matí.
A tu, Pau, i a tots vosaltres, Sabadell.
Ja ho heu vist, es tracta una mica de mirar el paisatge i veure quina és la dieta que em convé en funció del que veig. Que tingueu molt bon dia.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.